A Ràdio Maricel, a cel obert.
Amb uns quants temes importants sobre la taula, per una banda, nou plec per concurs de serveis de temporada de platges, per una altra, una qüestió molt important que neguiteja a molts veïns del poblat mariner d'Aiguadols, precisament perquè Aiguadols, el poblat mariner d'Aiguadols, és zona portuària, però està clar que els seus veïns viuen a Sitges, són ciutadans de Sitges, però no directament el territori, tal i com està conformat a hores d'ara des d'un punt de vista legal, és potestat de l'Ajuntament. L'Ajuntament instarà la Generalitat i el Ministeri a modificar la línia del domini públic perquè el poblat mariner d'Aiguadols s'incorpori, per dir-ho d'alguna forma, legalment al casc urbà i, per tant, l'Ajuntament pugui gestionar el que són els serveis del poblat mariner d'Aiguadols. Aquesta és una història molt llarga perquè el poblat mariner d'Aiguadols va començar, diguem-ne, com apartaments de nit per a aquelles persones que deixaven la seva barca al port esportiu i després això es va anar convertint en habitatges. Però, com us dèiem, hi ha un límit de concessió per a aquest poblat mariner, per a les persones que viuen en aquestes cases del poblat mariner, i això penja com una daga a hores d'ara per molts d'aquests veïns. Per tant, aquest és un pas legal d'un procés molt llarg, que es començarà a posar en marxa. Hi ha també un altre punt important en l'ordre del dia del ple d'avui, que és el consorci entre l'Ajuntament i el Club Natació. Una de les fórmules, segons diuen, perquè el Club Natació se'n puguin sortir d'aquesta complicadíssima, crítica situació financera en la qual ha viscut els darrers mesos. Hi ha altres informacions que considerarem a partir de 4 talls de veu de la roda de premsa que feia el portaveu del Partit dels Socialistes, Armand Paco. Comencem, però, per aquest primer bloc en el qual es parla del nou plec pel concurs de servei de temporada de platges per aquest canvi, aquesta modificació en la línia del domini públic al poblat mariner d'Aiguadols pel consorci entre l'Ajuntament i el Club Natació. Hi ha altres qüestions, com la recuperació del camí històric de les costes del Garraf, el conveni per un itinerari per a vianants a la Creu de Ribes i també la moció d'Iniciativa per Catalunya Verds de suport a la vaga general. Comenta aquestes qüestions Armand Paco.
I ara toca reprendre, diguem, el curs polític, enfilant aquesta nova etapa, aquesta nova temporada, si m'ho permeten dir així, ja de cara a unes eleccions primeres al Parlament de Catalunya, mes de novembre, i després, posteriorment, unes eleccions municipals a la primavera del 2011. Això fa, doncs, que l'activitat de l'administració, l'activitat de l'Ajuntament, l'activitat política no pari, i bona prova d'això són, doncs, l'important nombre de punts de l'ordre del dia que porta aquesta sessió plenària del mes de setembre. Dintre del conjunt de temes que portem a ple, els hi volem destacar els següents. Un que per nosaltres té una transcendència i una significació important, i a més a més és òbvia, és tirar endavant un nou plec de condicions per un nou concurs per l'explotació dels serveis de temporada de les platges de Sitges. Nosaltres, en el seu moment, ja teníem un conveni entre l'Associació Turística de Serveis de Platges i l'Ajuntament, que recollia una mica les regles de joc, per entendre'ns, que recollia els serveis de temporada que es presten a les platges de Sitges, en el ben entès que quan parlem de serveis de temporada no estem fent referència ni al balissament, ni a la senyalització, ni al salvament, ni al socorrisme, ni a la seguretat, sinó estem parlant dels serveis del gaudi, de les guinguetes, de les tombones o gandules i dels tendals i de l'espai que aquests, diguem, explotadors d'una part de la platja utilitzen durant bàsicament la temporada d'estiu. Aquest concurs que aquest servei que es ve desenvolupant a les platges de Sitges, ja des de l'any passat vam considerar que volíem donar-li un canvi. Un canvi que tenia que passar per la millora de les instal·lacions, per l'adequació de les instal·lacions, els nous requisits legals pel que fa referència a salubritat i higiene, unes instal·lacions que a més de forma progressiva hem anat millorant pel que fa als serveis propis de l'Ajuntament, amb un tema tan vistós com són les dutxes i l'aigua que surt de les dutxes, que està en aquests moments controlada per un sistema automàtic i una targeta que el que permet és un estalvi important de l'aigua. I per tant, tot plegat, el que volíem era reconduir una mica el servei que es dona a les platges de Sitges. Això no podia ser possible sense denunciar el conveni que encara tenim vigent, que finalitzava l'any 2012. Per tant, el que es fa en aquesta sessió plenària són dues coses. Per un costat, la denúncia del conveni vigent, i la segona, l'aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars per tirar endavant un nou concurs. Aquest és un nou concurs que, a més, inicialment té una durada de 5 anys més 5, és a dir, prorrogable a partir del 5è any. Per tant, intentarem que això abasti els propers 10 anys, amb la particularitat, a més, de que els plans d'usos de temporada de les platges de Sitges, que de manera habitual es venien aprovant any rere any amb l'autorització de la Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya, hem instat ja aquest any perquè l'aprovació del document serveixi per 5 anys. És a dir, que no es tingui que renovar anualment la implantació dels serveis de temporada. Només es passaria anualment les modificacions que sobre la concessió o l'autorització que fa la Direcció General de Ports i Costes dona l'Ajuntament de Sitges. Entre les novetats que volem introduir en aquest ple de condicions, volem posar de manifest la renovació del material de platja en relació tant a les tombones o gandules, als tendalls, com a les pròpies guinguetes. La segona, incrementar el cànon que l'Ajuntament percep per l'autorització d'aquestes concessions, la qual cosa ens situa en el proper 5 anys amb un cànon de 1,6 milions d'euros que percebrà l'Ajuntament de Sitges com a conseqüència de l'autorització de l'ocupació de les platges per l'empresa guanyadora. La tercera qüestió no menys important, la gestió, que volem que sigui conjunta, dels lavabos públics. És a dir, no només de les cabines sanitàries que es col·loquen al llarg de l'estiu per donar suport a aquest servei, sinó també dels lavabos fixes, dels lavabos públics que en aquests moments tenim repartits al llarg del nostre litoral, bàsicament en el tram central de Sitges, els lavabos de la platja Sant Sebastià, els lavabos de la Fregata, els lavabos que pugui haver-hi a mig camí del passeig marítim. D'acord? I finalment, fins i tot puntuem en aquest nou plec de condicions la possibilitat de que el nou concessionari del servei de temporada de platges de Sitges pugui instal·lar megafonia a totes les platges. Megafonia que en aquests moments es fa servir de forma autònoma, és a dir, cada servei de salvament disposa d'un megàfon per comunicar incidències que siguin d'interès i d'utilitat als usuaris de la platja, però el que volem és instal·lar un sistema de megafonia fixa a totes les platges de Sitges i, per tant, dintre del concurs s'ha posat com un element de puntuació perquè les empreses que s'hi vulguin presentar puguin aportar-lo si consideren que és interessant per poder-lo guanyar el concurs. Per tant, insisteixo una vegada més, és un punt d'inflexió en relació als serveis que s'han vingut donant fins ara i intentarem que l'estiu que ve els serveis que es donen a les platges de Sitges en relació a amb el subministrament de begudes i el confort dels usuaris, doncs sigui millor. Segon tema que per nosaltres mereix atenció, és una qüestió també important i que ens fa il·lusió poder-la portar al ple. I ens fa il·lusió, primer, per la dificultat del que representa el que anem a aprovar i, segona, perquè cobreix també una reivindicació de fa molt de temps en relació a les persones que resulten afectades. Estem parlant d'una aprovació d'un document que insta a la Direcció General de Ports i Costes, que insta al Ministeri de Medi Ambient de Madrid, que insta a la Direcció General de Medio Marino del Ministeri de Medi Ambient a modificar la línia que separa el domini públic del port d'Aiguadols en relació al poblat mariner. Intentarem explicar-nos. Ja saben vostès que el port d'Aiguadols és una concessió administrativa que inicia la seva caminada, per dir-ho així, l'any 73-75, 1973-75, no recordo exactament, i que té una data de finalització d'aquesta concessió portuària en l'any 2022, si no recordo malament. Entremig de tot això hi ha una llei portuària nova en aquests anys que diu que les residències, els habitatges que pugui haver dintre de les zones portuàries finalitzaran el seu ús, és a dir, es restringirà el seu ús i per tant no es deixarà continuar el seu ús residencial l'any 2018. En el port d'Aigua Dolç de Sitges i en el port Ginesta, però sobretot en el port d'Aigua Dolç de Sitges, tenim 4.190 metres quadrats ocupats per una zona residencial que és el poblat mariner del port. Aquestes zones de residencials que estaven pensades inicialment per mariners entrants, és a dir, per usuaris del port, han estat ocupades des del seu inici per gent que hi viu de manera permanent. Estem parlant de vivendes, si es pot dir així, d'entre 30, 40, 45 metres quadrats. I estem parlant de gent que no té en aquests moments un altre lloc on anar a viure, donades les dificultats, no només de la crisi econòmica, sinó de l'alt valor que tenen les vivendes en el nostre municipi. Des de fa molt de temps, des de fa, jo diria, anys, els residents del port d'Aigua Dolç venen reivindicant una solució diferent a la que preveu la llei, que és que al final de la concessió l'ús residencial desapareix. Per tant, han de fugir, han de marxar del port. Cal dir que aquesta és una situació que no és nova. Cal dir que aquell que va adquirir una vivenda en aquest règim de concessió sabia que al finalitzar la concessió havia de deixar la seva residència. Però bé, com que la situació és la que és, des de fa molt de temps que el president de l'Associació de Veïns i Residents del Port d'Aigua Dolç instava l'Ajuntament perquè fes alguna cosa, si era possible, per canviar aquest règim d'ocupació i d'ús del sol. Bé, l'única cosa que pot fer l'administració local, en el benentès que no és competent a les zones portuàries de Catalunya, és instar un canvi, un moviment de la línia denominada zona de domini públic marítim terrestre. Aquesta línia física, el que intenta l'Ajuntament mitjançant aquest acord és que es modifiqui, que es canviï, que es traslladi, que es bellugui. Cap a on? Més a baix, més a prop de la zona marítima. Amb quin objectiu? Doncs desafectar el poblat mariner del que és la concessió administrativa i incorporar aquests 4.200 metres quadrats de sòl residencial en aquests moments en el sòl urbà de Sitges. Si això ho aconseguim, la qual cosa no és fàcil, perquè evidentment estem obligant l'Estat a renunciar a una plusvàlua que ell mateix ha generat i ha creat com a conseqüència de l'autorització de la construcció d'un port, podríem parlar d'una situació diferent en relació als residents. S'ha de dir també que aquesta no serà una qüestió fàcil. Vull recordar que la desafecció d'aquesta zona marítima terrestre a alguns indrets de la Barceloneta, de la ciutat de Barcelona, ha portat 85 anys de feina. Evidentment nosaltres no tenim 85 anys, tenim 8 anys per solucionar, si és possible, la qüestió, i a més solució que no passa per l'Ajuntament, sinó, insisteixo, passa per la Direcció General de Puertos i Costes del Ministeri de Medi Ambient de Madrid. Si això ho aconseguim, hi ha un segon estadi, que evidentment només puc apuntar el que pot passar, però no puc donar la solució, i és que no vol dir que les vivendes que estan ocupades actualment per aquestes persones continuen estant ocupades per elles, sinó entraríem en un procés diferent, que seria adjudicació d'una vivenda amb un sòl en el qual el seu règim està desafectat de la zona portuària, però formaria part del sòl urbà de Sitges. Per tant, no és automàtic que si això es aconsegueix jo em quedi a la vivenda que estic. No, no, evidentment, hi ha un procés de readjudicació, lògicament, de vivendes que apareixerien com a noves dintre d'un espai que no seria portuari, sinó que seria urbà. Com veuen, el tema té la seva complexitat. Ha calgut l'assessorament de serveis jurídics externs a l'administració local perquè, lògicament, no estem massa posats en aquests temes. Fins i tot hi ha un altre municipi de Catalunya que també ha instat una modificació semblant, ara no recordo exactament quin és el municipi, però que no és impossible, i com que no és impossible hem fet la feina perquè comenci a ser possible. Per tant, el que instem és la presentació del document, que precisament es farà servir per enviar a les administracions corresponents, en la qual l'Ajuntament de Sitges comença o té la intenció de desafectar aquesta part del port d'Aigua Dolç per incorporar-la en la trama urbana de Sitges. Una altra qüestió que al nostre entendre mereix interès és l'aprovació inicial d'uns estatuts per tirar endavant un consorci entre l'Ajuntament de Sitges i el Club Natació Sitges. Vull que agafin aquesta informació amb tota la prudència i la cautela possible, perquè no estem parlant de la finalització d'un procés, sinó estem parlant de l'inici d'un procés que a hores d'ara no sabem si serà possible. Ja saben vostès, o si no els hi dic, que en els darrers temps hi ha diverses entitats i associacions de la vila de Sitges que estan passats per moment de dificultat. En el cas del Club Natació Sitges, que és una entitat esportiva que fa molts anys que està funcionant a la nostra vila, aquesta situació s'ha vist agreujada en els darrers mesos, per dir-ho d'una manera, perquè la situació financera que pateixen des de fa molt de temps, doncs cada cop els hi és més complicada. Els hi és més complicada en el ben entès que tenen dificultats per poder accedir al finançament que necessiten per remuntar la situació de dificultat i de tresoreria que pateixen, i necessiten d'un soci per poder-ho fer. I no d'un soci qualsevol. Atenent aquestes dificultats, l'Ajuntament es posa en contacte amb els responsables del Club Natació, es valora aquest moment pel qual estan passant i les dificultats econòmiques que tenen, i es posa en contacte amb l'entitat financera que en aquests moments està suportant el gruix o la deute més important de l'entitat, i ens fa saber que si l'Ajuntament forma part d'un futur consorci amb el Club Natació Sitges, hi hauria possibilitats de redreçar la situació. De tots és conegut, diguem-ne, la predisposició que té aquest govern per ajudar les entitats de la vila. No em referiré als estímuls econòmics que s'han donat ja l'any passat a moltes entitats esportives, no insistiré en els estímuls i fins i tot l'aposta que ha fet aquest consistori per crear fundacions a entitats tan representatives com el Casino Prado Sugurense o el Retiro, i per tant aquesta, diguem-ne, és una aposta més, és un suport més, és una implicació més que fa l'Ajuntament amb una altra entitat de fort arrelament a la nostra vila. Què és el que aprovem al proper ple? Doncs simplement uns estatuts de veure com podem funcionar amb la creació d'un consorci entre el Club Natació Sitges i l'Ajuntament de Sitges, que servirà perquè l'Ajuntament pugui ajudar aquesta entitat a demanar els préstecs, els diners que necessita per remuntar les situacions de dificultat, en el ben entès que l'Ajuntament només vol col·laborar, vol ajudar i vol que la societat i per tant l'entitat se n'en surti, perquè l'Ajuntament no tingui que continuar donant-li suport. Evidentment, aquests estatuts necessiten lògicament la validació per part del ple i per part de l'entitat. Per tant, comencem a caminar i a veure on ens porta aquest camí. La situació no és fàcil per nosaltres com a administració pública, sabem que no és fàcil per l'aglomeració, i fem els esforços que podem per veure si la situació es pot reconduir i obtenen els recursos i els diners que necessiten. En quina situació quedarem tots dos després de l'aprovació dels estatuts? S'haurà de veure amb l'aprovació. Evidentment, nosaltres no volem gestionar aquesta entitat, volem només coadjuvar la seva subsistència i volem sortir del consorci en el moment que la viabilitat de l'entitat esportiva estigui garantida. D'acord? Perquè, com saben vostès, nosaltres no estem a les millors condicions per poder acompanyar a moltes més entitats que en aquests moments estan tenint dificultats. Tercer tema destacat del ple és la recuperació d'un camí històric de les costes del Garraf en el tram de Sitges a Cala Morisca. Vull fer esment aquí a una idea que fa temps que circulava per la casa, que era intentar recuperar l'antic camí que comunicava Sitges amb Barcelona per les costes del Garraf. Ens vam assabentar, doncs, que hi havia una possibilitat de subvenció, perquè dintre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Direcció de Protecció del Paisatge i la Costa havia posat un paquet de diners per a aquells municipis que volguessin recuperar itineraris paisatgístics a prop de la costa catalana. Nosaltres hem fet la feina per un costat a través del Consorci que els mira el peix i per un altre costat a través de l'Agència de Disseny i Desenvolupament, i hem tingut la sort de presentar dos projectes, un, la construcció d'un camí pedalable de la costa del Garraf en l'entorn dels Colls i Miralpeix, que ha merescut una subvenció de 180.000 euros, i una altra presentada per l'Agència de Disseny, per tant Ajuntament de Sitges, de recuperació del camí de les costes del Garraf que va entre Sitges i Calamorisca. Aquest és un itinerari que certament s'havia utilitzat fins l'adveniment de l'autopista i sobretot malgrat estigués feta la carretera de les costes, i que ara volem fer un projecte per la seva recuperació. L'aportació, la subvenció que se'ns dona per part de la Generalitat de Catalunya abastarà els propers 3 anys, 2010, 2011 i 2012, i a l'import de la mateixa per la redacció de projecte i execució de les obres de recuperació d'aquest camí tindrà un import de 148.000 euros. Quart tema, o cinquè, ara no recordo, cinquè tema, és un conveni entre l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per realitzar unes obres de recuperació d'un itinerari o implantació d'un itinerari de vianants entre Vall Pineda i la Creu de Ribes, o millor dit, de l'organització de Santa Bàrbara a Sitges. El tema també és senzill d'explicar i a més ho veig una reivindicació que tenen els veïns, jo diria, de Sitges, de Sant Pere i de Santa Bàrbara. Vostès saben que tenim una parada del bus que comunica amb dues viles al costat del nou dipòsit de l'aigua de Santa Bàrbara. Doncs bé, aquest autobús moltes vegades és utilitzat per gent que viu a Vallpineda, que ha de sortir caminant per la carretera de Ribes fins a arribar a aquesta parada d'autobús amb el perill que això comporta. Des de feia molt de temps, veïns de Santa Bàrbara, veïns de Vallpineda, venien reclamant un itinerari segur per poder fer aquest trànsit. Doncs bé, finalment, amb la Diputació de Barcelona, diguem-ne que és la que té la competència sobre la carretera de Ribes, l'Ajuntament de Sitges, pel que fa referència a la seva parada de bus, i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, que és el que suporta en part el tram d'aquesta carretera, doncs hem aconseguit signar un conveni en el qual tirarem endavant això, la construcció d'un itinerari, l'adequació d'un itinerari amb l'instal·lació d'un semàfor que permetrà que la gent pugui accedir a aquesta parada d'autobús venint des de la regió de Vallpineda de forma molt més segura del que ho està fent fins ara. Contents que això estigui endavant, l'Ajuntament de Sitges, pel que fa referència a l'aportació econòmica, no posa més enllà de 3.500 euros, el gruix de la subvenció la suporta la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i com els dic, resolem una vella reivindicació dels veïns d'aquest entorn, doncs que veien que sempre era problemàtic per ells poder agafar de forma segura a l'autobús que comunica amb dues poblacions. I finalment, només també fer-vos esment d'una moció que els companys d'Iniciativa Catalunya Verds presenten en aquest ple, que és de suport a la vaga general del 29 de novembre, i que per raons òbvies ja deduiran vostès que en aquest cas el Partit Socialista no donarà suport i serà en el moment del ple, en l'hora d'explicar el per què donem suport, quan, diguem-ne, farem les matitzacions o ens explicarem de per què entenem nosaltres que no podem recolzar aquesta moció. Evidentment, recolzarem tantes vegades com sigui necessari el dret a la vaga, però en aquest cas no recolzem els motius pels quals els sindicats han decidit convocar una jornada de vaga el dia 29 de novembre, i en conseqüència, per tant, rebutjarem aquesta moció presentada pels companys d'Iniciativa Catalunya Verds.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
El repàs alguns dels temes destacats d'aquest ple municipal de la mà del portaveu del PSC, Armand Paco. Nou plec pel concurs de servei de temporada de platges. Ara ho explicarem, ho escoltaran el regidor que ho explica amb una mica més de detalls. I sobretot aquesta qüestió relacionada amb, per una banda, el consorci entre l'Ajuntament i el Club Natació, i per altra banda, aquest procés llarguíssim en el temps, que en 8 anys més o menys hauria d'estar resolt perquè les coses anessin bé, i el poblat mariner d'Aigua Dol s'incorporés a la trama urbana de Sitges perquè el Ministeri hagués modificat la línia del domini públic, la línia marítim-terrestre. Veurem què passa, però de moment l'Ajuntament instarà a Generalitat i Ministeri a modificar aquesta línia del domini públic al poblat mariner d'Aiguadols. I com els dèiem, l'Ajuntament presentarà aprovació el proper dilluns al concurs per a l'explotació dels serveis de temporada de les platges del litoral, Guinguetes, Tendals i Tombones. Es tracta d'un concurs públic per als propers 10 anys que es desenvoluparà en el marc del Pla d'Usos Quinquenal, redactat pels serveis tècnics municipals i recentment aprovat per la Generalitat de Catalunya. Incidia, i ho explicava amb més detall, el regidor Armand Paco.
El que estem intentant és millorar la qualitat dels serveis que es prestaran, que és diferent. És a dir, tindrem xiringuitos? Sí. Tindrem tombones? Sí. Tindrem tendalls? Sí. El que volem és que el xiringuito, la tombona i el tendall sigui de major qualitat. És a dir, l'aspecte físic sigui de major qualitat. Segona qüestió, volem que l'espai físic que s'ocupa per part dels concessionaris sigui un espai que no estigui objecte a moviment. Sapiguem tots plegats de quin espai estem parlant. Tercera, volem major implicació, i això és important, del concessionari en els aspectes que fan referència al conjunt dels serveis que es presten a la platja. Salvament, socorrisme, neteja, vigilància. Tercera o quarta, per nosaltres hi ha un abans i un després en relació al cànon. Això sí que és important. És a dir, parlar d'1,6 milions d'euros en 5 anys d'aportació de l'empresa que entri al concurs de platges de Sitges voldrà dir millorar la qualitat del que està fent l'Ajuntament. I sobretot començar a revertir una situació que des de fa molts anys estem patint. Nosaltres hem de pagar un cànon al ministeri corresponent per aquesta ocupació de platja. Però a la vegada l'Ajuntament està invertint entre 1 i 1,2 milions d'euros en el manteniment de la platja de Sitges. Per tant, el que volem és reequilibrar la situació de dèficit que en aquests moments patim. I és que els usuaris de la platja, els que, millor dit, els que obtenen un negoci de l'explotació de la platja, enteníem que no estaven contribuint de manera suficient en el seu manteniment. Per tant, la novetat està sobretot en l'increment del cànon, per un costat, i en la millora dels serveis que proposem. L'altra qüestió relacionada amb això és que ja saben vostès que cada any hem d'anar de pressa i corrent a presentar a la Direcció General de Ports i Costes, en aquest cas, les modificacions que hi ha a cada temporada. Bé, si la Direcció General ens autoritza una ocupació de les platges per 5 anys, vol dir que no tindrem que córrer cada any i segona l'únic que haurem d'enviar són els ajustos de la temporada. Això ens estalviarà molt de temps, ens estalviarà moltes reunions, ens estalviarà molta feina, perquè sabrem que tenim un document marc que serà vàlid per 5 anys. L'ocupació de les platges sempre estarà subjecta a un element que no pot controlar ni nosaltres com a administració local ni la Generalitat com a administració autonòmica, que és l'amplada de la platja. És a dir, el règim de marees és el que determina o delimita l'espai que pot ocupar el concessionari, que sempre és el 50% de la platja seva. Sapiguent això, el que volem és recollir en un document quines són les regles del joc per 5 anys, parlo des de l'ocupació fins i tot els serveis que es donen, i parlo de serveis, si es poden fer paelles, si es poden fer calamars o es poden fer només entrepans. I que d'aquesta manera tothom tingui clar les regles de joc, tinguem uns serveis de qualitat, el concessionari s'impliqui en la gestió que fa l'Ajuntament dels seus serveis de platges i comencem a reequilibrar aquest desequilibri de costos que representa la platja de Sitges.
Quin canal es pagava?
Ho tinc aquí. El cànon era progressiu, es va començar l'any 2000... Ve dels anys 90, eh? Ara us ho diré. Mireu, el cànon anual del contracte dels serveis de platges va començar, l'últim, l'última pròrroga de contracte de l'any 2002 era de 144.000 euros. El 2003 se li aplica només a l'IPC de Catalunya, va ser de 150.000, el 2004 de 155.000, el 2005 de 160.000 i aquest any 2010 s'havia de pagar 184.000 euros. Ara, evidentment, fem un canvi substancial, perquè el cànon que apliquem de l'any 2011 a 2015 serà ja pel 2011 de 223.000 euros, el 2012 267.000 euros, el 2013 321.000 euros i així successivament fins a acumular un cànon de 1.668.000 euros en els 5 anys d'aquesta concessió. Que és molt elevat? No ho pensem. És un cànon cada vegada més real. Els costos, insisteixo, que per l'Ajuntament de Sitges, pel poble de Sitges, tenen les nostres platges. Vull recordar que nosaltres donem un servei que no es cobra. Vull recordar que les nostres obligacions són tenir la platja en condicions, des del punt de vista de la salubritat i higiene, tenir els serveis disponibles de salvament i socorrisme, tenir els serveis de seguretat, tenir els serveis de balissament. I que, per tant, donades les dificultats econòmiques que pateixen els municipis, i en particular els municipis turístics, hem de buscar un aliat que a més li interessa donar aquest servei, li interessa que aquest servei sigui de qualitat i entén que ha adequat llogar en el manteniment dels costos que té l'ocupació de les platges.
L'explicació que feia el portaveu del PSC, Armand Paco, a l'entorn del concurs de serveis de platges. Una altra de les qüestions de la roda de premsa que després varen ser motiu de preguntes per part dels membres dels mitjans de comunicació. Quines són les conseqüències de la sol·licitud d'allò que en diuen el deslinde a la zona del poblat d'Aiguadols? O sigui, quina és la conseqüència, en aquest cas beneficiosa pels estadants d'aquest poblat mariner del port d'Aiguadols, de que el Ministeri veritablement modifiqui la línia marítima terrestre i, per tant, el poblat mariner d'Aiguadols passi a formar part de la xarxa urbana de Sitges. Les conseqüències o les millores o el que possibilitaria aquest deslinde ho explicava també el regidor.
La situació del deslinde, que se li diu així, deslinde, crec que en català la paraula que s'utilitza és atermament, és prou complicada perquè, en definitiva, el que estem fent és treure de mans de l'Estat una porció del domini públic que li correspon i li pertany a ell. Per tant, si aquesta línia nosaltres la canviem i la fem posar més a prop del que són els vaixells, port, és a dir, la zona portuària de mar, automàticament el que fem és vincular-la a un altre espai que no és el portuari sinó que és el municipal, el poble de Sitges, el nucli de Sitges. Clar, que es produeixi això ja no és fàcil perquè evidentment no, des del punt de vista jurídic té les seves dificultats i la renúncia per part de l'Estat a una porció de la seva gestió del seu sòl no és fàcil. La segona qüestió és, bueno, molt bé, vostè té una vivenda amb unes determinades condicions, que ja sabia que vostè l'adquiria per un determinat temps. És com una plaça d'aparcament municipal. Vostè compra una plaça per 50 anys, però al final del termini sap que aquesta plaça revertís un altre cop a l'Ajuntament. Clar, en aquests moments la dificultat, si això es dugués a terme, seria doble, perquè la propietat tornaria a l'Ajuntament renunciant al Ministeri corresponent o a l'Estat al benefici que li representa això. Jo entenc que no. És a dir, bueno, està molt bé que vostè em canviï una part del sòl, però que a sobre perdi la plusvàlua que jo pugui tenir sobre això. Per tant, aquest és un tema que s'haurà de resoldre. Saber quina part o quins drets podria tenir l'Estat en relació a la porció de sòl que alliberem d'una zona portuària i passem al sòl urbà de Sitges. La segona qüestió va relacionada amb el règim d'ús o de gaudi o de propietat, entre cometes, de les vivendes. Si jo la tinc per 50 anys i aquesta concessió finalitza, vol dir que tinc el dret automàtic a tenir la mateixa vivenda fora del port? Nosaltres entenem que no. Perquè, entre altres coses, aquestes vivendes s'hauran d'adaptar al règim legal de l'habitatge que hi ha a Catalunya. Hem de veure si totes poden prosperar amb els metres quadrats que tenen o s'hauran de fer agrupacions de vivenda, perquè si algú està vivint en 25, en 30, en 35 o en 40, potser no és possible fer-ho ara, perquè hi ha un dret de l'habitatge i un decret de l'habitatge que prescriu unes determinades condicions. Per tant, ja veurem d'aquí 8 anys si aquest règim canvia. Segona, si vostè era titular amb una determinada vivenda fins a una determinada data, evidentment, el més normal que hauria de passar és que aquestes vivendes sortissin a concurs. O com a mínim vostè tingués un dret preferent d'adquisició, però una adquisició preferent d'acord amb una taxació i una valoració que evidentment no seria amb la qual vostè va comprar l'habitatge en el seu moment. Per tant, hi ha incògnites que jo no sóc capaç de resoldre, no som capaços de resoldre com a administració local. Ara comencem a resoldre la primera, o intentem resoldre la primera, és: podem separar això de la zona portuària del domini públic de l'Estat? Sembla ser que es pot. Voldrà el Ministeri corresponent Deixar-ho fer? No ho sabem. Que hem parlat amb la demarcació de costes i amb Madrid? Sí. Que ens han dit que hi ha una manera de fer? Sí. Ara, no sé si els gestors públics o polítics d'aquí 8 anys o abans seran els mateixos que n'hi ha ara o seran nosaltres. Però evidentment hem de començar a fer alguna cosa. Si no fem res, ens caurà la fruita madura de l'arbre quan tingui que caure. Per tant, intentem que aquesta fruita, si cau, cau a la cistella nostra i no caigui a la cistella del Ministeri.
Una complicació ben gran, la del poblat mariner d'Aiguadols i la seva solució futura. Finalment, les queixes dels veïns del carrer Bonaire també varen ser pregunta dels mitjans de comunicació al portaveu del PSC, Armand Paco.
Mireu, hi ha temes recurrents a l'estiu, un és el de la neteja, que ja ha sortit i ja s'ha manifestat, i un altre és el tema del soroll i del xivarri. Nosaltres tenim una ordenança municipal que ha estat revisada i un pla de millora d'usos del casc antic que ha estat aprovat precisament amb el vistiplau de totes les forces polítiques que té 2 anys de vida i que intenta regularitzar i acotar precisament aquest tipus d'activitats que provoquen més molèsties. Hem patit un procés en el qual el problema era el 1 de maig i s'ha atès les queixes i sobretot s'ha tingut una intervenció, jo diria que decidida, per part del govern local amb tots i cadascun dels propietaris dels establiments, obligant-los a una sèrie de mesures. Ara, en aquests moments, hem vist que una part de l'oci nocturn s'està traslladant a l'entorn del carrer Bonaire i del carrer Joan Tarrida. Doncs acometrem amb el sector, de la mateixa manera que ho vam fer amb el 1 de maig, els problemes que pugui haver. Però vull dir que una cosa és els problemes que provoquen els locals, que lògicament aquesta administració perseguirà aquelles conductes i aquells que facin conductes no adequades a les llicències que tenen concedides, i una altra cosa és el moviment o el flux de gent que pugui haver-hi en el carrer. I això em porta a una altra reflexió, i és que Sitges és un municipi que si per alguna cosa es caracteritza és precisament per l'ús intensiu que fa de les seves carrers i places. I estem a punt d'entrar en una altra festa, que és la Festa Major de Santa Tecla, en el qual aquest ús intensiu dels carrers i places de Sitges es posarà un altre cop de manifest. Per tant, si hi ha problemes en relació als locals, evidentment la nostra obligació és afrontar-los. Evidentment, de comú acord amb el sector, amb els propietaris dels negocis i aplicant la normativa que tenim. I la segona qüestió és que si hi ha un problema d'acumulació de gent al carrer, aquest és un aspecte que té més dificultats de ser tractat. Perquè si hem de posar una frontera, una barrera al moviment de la gent al carrer, aquest regidor es manifesta en aquests moments impossible de concretar on ha de ser aquesta frontera. Hi ha molta gent que s'hi va llogar pels carrers de Sitges, hi ha molta gent que freqüenta les zones d'oci del nostre municipi i que puntualment pugui haver-hi molta gent al carrer, pot passar, però tots sabem que això circunscriu a unes determinades èpoques de l'any i a unes determinades festes o esdeveniments.
Les explicacions que donava Armand Paco a l'entorn d'aquesta qüestió, que és motiu d'un escrit a l'Eco de Sitges d'aquesta setmana per part dels veïns del carrer Bonaire o d'una colla de veïns del carrer Bonaire o d'un grup de veïns del carrer Bonaire que lamenten no poder dormir, lamenten el soroll al carrer i, sobretot, les festes que converteixen el carrer en una perllongació dels locals. En continuarem parlant de tot plegat, com també en parlarem de la Malvasia, però serà dimecres, perquè d'abans dedicarem el ple. Avui que la Malvasia també és protagonista a les pàgines de La Vanguardia. Que passin un molt bon dia. Tornem demà amb el repàs del ple municipal.